Hola, molt transportistes. Què tal, com estem? Benvinguts una tarda més aquí a la banqueta de Ràdio Fabra, als esports de Sant Andreu, el programa de referència del districte esportivament parlant. Com sempre, doncs, us acompanyarem una estona per parlar doncs, tota l'actualitat esportiva de Sant Andreu. Farem avui, sent l'últim programa de l'any, una petita anàlisi del que ha estat aquesta primera volta pels equips del districte i després doncs, repassarem també una mica a nivell general el que ens ha deparat l'esport andreuenc i també el futbol català. Avui ens acompanya l'Alba Cabrera, bona tarda.
Bona tarda, Gerard.
I l'Aleix González, bona tarda.
Bona tarda.
També donem gràcies al Christian Lent com a tècnic per ser una vegada més aquí. Avui disculparem el David Albizu, que ja ha marxat de vacances i per tant doncs ja ens ha donat records per tots vosaltres. I res més, un servidor Gerard Albrecht, que seré qui us porti l'actualitat esportiva i dirigeixi aquest programa. Recordeu que podeu contactar amb nosaltres amb el Twitter, @labanquetaRF, i si no tenim res més a explicar de la presentació, doncs ja ens posem directament en matèria. Començarem, com sempre, parlant de la Unió Esportiva Sant Andreu. En aquest cas, si voleu, repassarem una mica primer l'actualitat diària del dia d'avui del Sant Andreu, però després sí que m'agradaria que entre tots doncs, poguéssim fer una anàlisi d'aquesta primera volta d'Unió Esportiva Sant Andreu. L'altre dia vaig estar parlant amb Manuel Camino, amb el president de l'Unió Esportiva Sant Andreu, just abans del partit davant del Vilafranca, que recordem que acabem empatar 0 a casa. Bueno, i el que deia és que havien d'arribar ja els resultats. No va ser així aquest passat diumenge, malgrat que bueno, no és una derrota, però a casa crec que és obligatori guanyar sempre. I bé, ara venen partits crucials, ara l'Alba ens ho recordarà, però primer de tot aquest diumenge crec que victòria sí o sí davant del Banyoles.
O sigui, ara cal tancar l'any bé, o sigui, ja que són dues jornades seguides jugant a casa. Veníem del partit contra el primer, contra l'Hospitalet feia dues o tres jornades, fins i tot, sí, tres jornades perquè hi havia el pont de per mig, diguem-ne. Aquest sí que va ser un empat positiu, perquè empatar a casa del líder és difícil i fer-ho amb un bon joc com van poder oferir allà els de Miquel Azparren, doncs va estar bé. El que passa que, com has dit tu, l'empat de Vilafranca al Narcís Sala és negatiu, perquè, bueno, com sabem, aquest any la UIS s'ha centrat en l'objectiu de l'ascens, ara mateix estan fora de l'objectiu, estan a la posició 6a amb 27 punts, el líder, que és Hospitalet, a 6 punts, l'Europa, que seria el que ostenta aquesta quarta plaça, que sí que donaria possibilitats al play-off d'ascens, té només un punt més. Serà un dels propers rivals al 2020, un 2020 que començarà molt carregadet i per tant doncs, cal aquest diumenge rebent el Banyoles fer la feina bé, guanyar els 3 punts sí o sí i doncs, per tancar bé l'any o per tancar-ho de la millor manera possible i per al 2020 doncs, això esperar els dos partits complicats que són el de l'Europa, aquest derbi incansable i de rivalitat eterna. I després el Terrassa, que és el segon classificat, el segon cap de setmana després de Reis és el que vindrà el Terrassa aquí, al Narcís Sala, no? Centrant-nos més en el que ha passat aquest cap de setmana en l'empat de Vilafranca. Si bé és cert que sembla que el Vilafranca va dominar el partit, sobretot la primera meitat, va generar moltes ocasions perilloses que Cravioto va solventar, per tant aquí arriba la primera pregunta, creieu que Cravioto està solventant la falta de Segovia? O sigui, se'l troba a faltar a Segovia o Cravioto està fent bé les coses?
Digues, Aleix.
No, a mi em sembla que no, de moment en aquests primers partits no es troba a faltar la postura de porter del que era Segovia, perquè Cravioto és un porter bastant experimentat, ja s'ha vist en els partits que ha jugat. Porta 0 gols encaixats en, si no m'equivoco, 3 partits.
Sí.
Una casa del líder, que ja és de per si complicat, i el de l'altre dia, si bé és un empat a 0 contra un equip que, a priori, mirant la classificació, tu penses el Sant Andreu hauria d'haver guanyat, mires el partit i hi ha mínim 3 jugades de mèrit que treu Cravioto que, ostres...
Són doncs, 3 gols.
Sí, sí, són 3 gols. I fent això, doncs, jo crec que sí que fa oblidar una mica la figura de Segovia.
Clar, això el que comentem, no? L'US, Cravioto va tenir l'oportunitat de salvar el partit perquè a l'US li va costar imposar-se davant d'un Vilafranca que això que a priori semblava que es podria superar jugant a casa més, amb el factor de camp a favor, però no va ser així, no va ser així, i clar, també el fet de que va haver-hi l'ocasió més clara del Sant Andreu va arribar a la segona meitat dels peus d'El Hadi, que va tocar amb el travesser, i després aquest refusament del travesser va ser Ton Alcover qui va voler encarar la porteria, però aquí va tenir una molt bona actuació també el porter del Vilafranca. Per tant, doncs, un partit de porters, de la importància de tenir bons porters en aquestes categories, que tercera divisió nacional, també doncs, com des de la tercera fins a baix, són categories que cada jornada compta, cada jornada has de sumar sí o sí, si tens objectius prioritaris, com té el Sant Andreu de voler disputar els play-offs d'ascens. I clar, doncs jo crec que aquesta pressió, encara aquest any, encara és més gran potser que l'any passat, perquè l'any passat sí que hi havia l'objectiu, però també hi havia la Copa del Rei de per mig, i sí que pues, bueno, es perdonava una mica, no?, algun despiste o algun partit que no s'hagi acabat de tancar i no hagués pogut treure els 3 punts quan semblava que la teoria deia que te'ls havies d'emportar. Però clar, aquest any no hi ha excuses, l'únic objectiu, l'única cosa que està disputant avui dia el Sant Andreu aquesta temporada és la Lliga, i per tant doncs, bueno, suposo que ara la pressió està molt forta dins després d'aquest empat d'aquest cap de setmana en el Sisala. El Banyoles arribarà, llavors amb aquesta arribaran els andreuencs davant del Banyoles amb una pressió molt important, però crec que això tampoc, a priori el Banyoles era com Vilafranca, no? Un equip de mitja taula, però sí que de mitja taula cap amunt, diguem-ne, dels primers, el Vilafranca està 9è i el Banyoles està 11è, per tant, top 10, diguem-ne, i clar, a priori és un equip que s'ha de guanyar, o com a mínim, si no hi guanya, és un empat, però amb gols, i perquè s'han posat molt difícil les coses, clar, no? Jo crec que també el fet de que portin dues jornades consecutives, el primer empat s'entén de 0-0 contra l'Hospitalet és molt positiu, però no marcar a casa teva i aconseguir un empat quan s'esperava una victòria, és això, no? Que és una mica debat aquest dels jugadors a la davantera, sobretot és on es posa potser el punt de mira, no?
Bueno, és el que dèiem l'altra vegada, o sigui, no et pots fiar d'equips com Vilafranca, com Banyoles, al final són equips que són difícils de guanyar, ja ho vam veure la temporada passada a la final de la Copa Catalunya justament davant del Vilafranca, són equips incòmodes que et pressionen molt a dalt, i a més és bueno, el que has dit, no? Que el Vilafranca va portar el pes del partit, que jugant a casa, doncs és el que dèiem a l'últim programa, l'afició comença a veure que el Sant Andreu apreta els últims 10-15 minuts, i és el que no acaba d'encaixar ni a l'aficionat, i crec que tampoc un club en general, perquè un equip com el Sant Andreu, repetim, i no ens cansarem de repetir-ho, que a principis de temporada, per activar i per passiva, ens deien que el Sant Andreu volia fer play-off i fins i tot guanyar el campionat de Lliga, però estem veient que està costant més de l'esperat.
Clar, l'esperat. Bueno, l'esperat seria això, que des del minut zero el Sant Andreu sortís a mossegar el rival i intentar desgastar-se, perquè és que al final és això, no estan jugant cap altra competició.
Sí que és veritat que hi havia aquesta excusa temporada passada, que tampoc, tampoc al final. Però bueno, sí que és veritat que has de racionar una mica els jugadors i bueno, aquesta temporada, escolta, estem centrats en la Lliga, s'ha d'anar a guanyar els partits des del primer moment. De fet, crec que és molt més còmode arribar al descans amb un 2-0 i llavors prendre't el partit d'una manera més relaxada, mm-hmm, que no arribar als últims 15-10 minuts, que és el que està passant últimament sempre, amb un empat o inclús perdent, i acabis perdent punts. Bueno, jo crec que és una cosa que segur Miguel Parente té en el cap i que segurament des d'aquest diumenge intentarà millorar. Sobre Cravioto, crec que ha sigut un encert brutal el seu fitxatge. Creava una mica de dubtes la seva edat, però s'ha demostrat que tot arreu on ha estat, doncs...
Bueno, i el bon paper de Segovia,
Sí, sí, no, clar, aviam. O sigui, Cravioto venia marcat de la trajectòria de Segovia. De moment, com hem comentat, està complint les expectatives de com a porter experimentat, i a més és un porter que ha estat en equips punters de segona B, per tant no és moco de pavo, no, com es sol dir. I en el cas del Banyoles, doncs, bueno, hi serem, jo hi seré a l'estadi i
alguns encara no tenim vacances, com el David.
Bueno, no, jo tindré vacances ja, però bueno, com que estarem per aquí, doncs ens acostarem al Narcís Sala. Jo crec que no serà fàcil, No serà fàcil. De fet, el Banyoles és un equip que ha pujat gràcies a la compra de la plaça de l'Andorra segona B, perquè en principi no pujava, i la veritat és que està fent una bona temporada a mitja taula, aconseguint objectius. Jo crec que no serà gens fàcil.
A mi m'agradaria donar una mica alerta, i és que el Banyoles la setmana passada va guanyar a casa seva 4-1 a l'Hospitalet, o 3-1, no sé, crec que 3-1 a l'Hospitalet, amb qui nosaltres vam empatar 0-0. O sigui...
Per això.
Ja no és un rival amb qui hagis de dies de guanyar, és un rival amb qui has de vigilar, tal com està el Sant Andreu ara mateix, per no perdre el partit. Perquè després t'arriben, com ha dit abans l'Alba, ja no només Europa i Terrassa, Europa, Terrassa i Granollers, que és tornar a començar la segona volta, que són tres partits que et marquen sí o sí la temporada. Si arribes amb una victòria a casa... contra el Banyoles ja t'ho planteges més calmat, però és que com perdis o empatis, perquè empatar també ho incloc com a derrota anímica contra el Banyoles, arribes molt tocat al partit de l'Europa, que és, jo penso, un dels partits més importants a nivell tant com per l'equip com per l'afició. Suposo que després de partit contra l'Horta, que és una mica el partit així més determinant de la temporada. Llavors és això, que és aquest cap de setmana jo el veig clau, perquè si no es guanya aquest cap de setmana, i ja no és que es guanyi, sinó que es donin bones sensacions, doncs és això. Doncs a veure si...
Sí, és el moment de donar un cop a la taula i dir encara estem aquí, no ens hem oblidat de l'objectiu que tenim i volem aconseguir-ho. Per tant, doncs veurem que... què passa diumenge a la sisala? A les 12 tothom, allà, bueno, jo no hi podré ser.
Bueno, hi serem per tu, no et preocupis.
Ja sé que hi sereu per mi i que fareu bona feina des d'allà.
I tant, i tant. Què més? Si voleu, bueno, fem un petit tast, perquè clar, no ens tornem a veure ja fins que ja hagi passat el derbi amb l'Europa. Serà, perquè clar, portem no sé quants anys portem, quantes temporades portem empatant els derbis? 4, 5?
L'altre dia vaig estar mirant estadísticament, són 7 temporades seguides en què s'empata tant a casa com a fora els partits contra l'Europa. 7 temporades seguides.
Déu-n'hi-do.
Que són 14 partits.
Sí, i a més, aquest cop, clar, les coses estan molt igualades, l'Europa ve d'acabar aquesta primera volta en forma, i el Sant Andreu està allà, però amb els dubtes que, doncs que està generant el seu joc. No sé com ho veieu vosaltres. Jo veig que la nit de Reis, que és el dia que es juga el derbi, no sé si ens portaran carbó o què hem de fer.
Hi ha un punt que és l'estat anímic, que ja l'he comentat per part del Sant Andreu, que juga amb el Banyoles, però és que l'Europa aquesta jornada la juga fora al camp de l'Hospitalet. Llavors, si tu agafes a una Europa ja per sobre de la classificació, si el guanyes i perds l'Europa, que ja tu entraries a posició de playoff i estaries reforçat més anímicament, tot i que el visites a casa seva, que sempre és un punt de... però bueno, que ja sap que amb l'afició del Sant Andreu sempre ets local a qualsevol lloc, però si agafes a l'Europa en una situació de perdre un partit, de veure's per sota de la classificació i haver de jugar contra el seu màxim rival que ve de guanyar i d'estar per sobre, jo crec que aquest és el punt important que s'hauria de buscar, d'anar sobretot a començar ja des del principi, abans del partit, amb l'estat anímic. I ja el partit en si, a mi em preocupa molt que el màxim golejador de la categoria és el davanter de l'Europa, Jordi Cano, si no m'equivoco, que porta 12 gols. I ja ara amb l'arribada de Cravioto s'ha calmat una mica, però el tema de la defensa del Sant Andreu abans rep bastants gols. Llavors, jo crec que el tema estarà aquí, en parar una mica l'atac de l'Europa, que ja s'ha vist que és bastant productiu a nivell de gols, i després tenir algun encert de cara a portaria. Tot i que un empat no el veuria malament amb l'Europa. Aquí sóc molt conservador, jo.
Ja t'està bé els 7 anys que portem amb els empats.
Mes. Bueno, empatar el nou Sardenya i guanyar aquí, no?
Sí, jo ho firmo ja.
Sí, sí. Bueno... jo vull ser optimista, el que passa que, bueno, clar, jugues fora de casa, l'Europa està en forma, s'ha d'anar a guanyar. Una cosa bona, i és el que tu has dit, que el Sant Andreu, si jugui on jugui, sempre és local, i més al camp de l'Europa, crec que s'omple bastant més que no cap altre dia de l'any, el nou Sardenya. Per tant, bueno, sí, hem de ser optimistes, jo crec que es guanyarà aquest partit.
I això, que l'Hospitalet tampoc voldrà perdonar, perquè clar, ja es veu també el Terrassa, si no m'equivoco, espera un moment que ho reviso. Crec que està només a un punt.
No, estan els dos
empatats
a punts.
És cert, sí, el que està a un punt és el tercer. I clar, doncs, és que no l'Hospitalet no pot cedir, per tant, s'ho posarà molt, molt difícil, o sigui, ells encara tindran una nit de Reis encara més complicada que la del Sant Andreu.
És un turmalet, no?, que a principis de gener tens equips que estan a dalt i tu vols estar a dalt, que al final és el que importa. Bueno, veurem. Primer, aquest diumenge, davant del Banyoles, hem de treure un bon resultat. Si voleu, també fer això, un petit anàlisi del que ha estat la primera volta. El que hem dit, o sigui, que aquesta dinàmica de hem anat traient punts, però no s'acaba de tenir un joc vertical, no s'acaba de tenir un joc vistós, no s'acaba de tancar els partits sempre o gairebé sempre anant a remolc, inclús més a casa que no pas a fora. No sé com ho veieu. Aquesta primera volta ha sigut com estrany.
Clar, bueno, les dades de fet ho reflexen. O sigui, el Sant Andreu només ha guanyat 7 partits, n'ha perdut només 3, però n'ha empatat 6. Quasi les mateixes empats que victòries. I això demostra això, que el Sant Andreu, aquest primer inici d'aquesta temporada, no ha tingut aquesta capacitat que sí que tenia potser l'any passat, de tancar els partits. O sigui, el Sant Andreu l'any passat potser perdia algun partit, però quan guanyava ho feia amb contundència i ho feia bé, jugant bé. Aquest any genera dubtes per això, no? Perquè pues, hi ha una bona plantilla, aquest any la plantilla torna a ser més o menys la mateixa, amb alguna alta que també aporta la seva qualitat, i que no acaben d'entendre's, perquè clar, hi ha partits que dius, va, és mala sort perquè un pal o no sé què. Clar, però no pot passar que cada partit tinguis un travesser i no acabis de marcar, saps? O sigui, tu pots tenir un pal, però has de seguir intentant generar ocasions de gol, no? I clar, això dels 6 empats, pues és que és molt dur, perquè són quasi 18 punts que vas perdent així ja a la primera quasi meitat d'aquesta temporada. I clar, els 18 punts et farien estar molt, molt a dalt.
N'hi ha dos d'aquests empats que es van fer mal. Un va ser el de el Narcís Sala davant del Castelldefels, que sí que és veritat que es van donar un gol a l'últim minut, molta polèmica amb l'àrbitre i tal, però al final és el mateix, el Sant Andreu va anar remolc i no va tancar el partit. I l'últim, jo crec que amb el Vilafranca, i a més, que això és el que ha fet més mal, no porten el pes del partit. Això és important i molt més a casa.
Jo, com m'heu entrat vosaltres dos ja en una anàlisi que estic molt d'acord, a mi m'agradaria destacar alguns jugadors que no sobresortit, o ja al meu entendre, i altres jugadors que potser els hi ha faltat una mica més. Doncs això, per comentar-ho. Jo voldria destacar sobretot la figura d'Omar a la defensa, que a mi em sembla un encert brutal, a més fitxatge de l'Europa, que és doble millor encara. I ha anat a la defensa de luxe, vamos. Després, a mig del camp, m'agradaria elogiar alguns partits, perquè ara últimament s'ha quedat més a la banqueta perquè ha entrat més Víctor a jugar, però quan Ramon Terrats va estar jugant al Sant Andreu més 4 o 5 partits seguits, a mi m'agradava molt al mig del camp perquè li aportava més estabilitat a l'equip a nivell de tallar una mica en sequia defensiva. M'agradaria bastant seguir veient a Ramon Terrats jugar com a titular, perquè ara ha tornat a entrar Víctor, però Víctor ja se'l veu que no, potser no està igual de bé que com estava abans de lesionar-se amb la lesió tan forta que hi va tenir. I a la davantera m'agradaria també destacar la figura del mateix que passa amb Ramon Terrats, de Sergi Serrano, que tampoc ha jugat massa, potser perquè no està l'estil de joc de Miquel Azparn, que és un joc potser més dur, més directe. Sergi Serrano acostuma a aguantar més la pilota a mitja punta, però és que, ho estava comentant l'altre dia amb un amic veient el partit, quan la toca Sergi Serrano passen coses. Si no la toca Sergi Serrano, costa més elaborar. I jo crec que és figura clau i saber encaixar-la a l'equip.
És que el cas de Sergi Serrano per mi em té bastant desconcertat, perquè per mi era un tio inamovible a la banda, titularíssim des de bon principi, els primers partits es va sortir, i hi va haver un punt que no sé exactament què ha passat, que o s'ha perdut la confiança en ell o no està al mateix nivell que està al principi de temporada, no ho sé, però alguna cosa ha passat amb Sergi Serrano i no sé exactament el què.
Jo tinc la meva pròpia teoria conspiratòria que es fa cada aficionat, i és que me'n recordo més perquè ho vaig estar veient i vaig dir, ui, un partit contra l'Igualada, si no m'equivoco, un partit fora que vam empatar 2-2, no sé si era, ara mateix no me'n recordo bé, a l'Igualada, sí, que vam empatar 2-2 al seu camp, que no són res de l'altre món, és més, estan penúltims o últims a la classificació per sobre el Reus, que no importa, per tant estan últims a la classificació, que va ser una jugada que, jugant al nostre camp, traient la pilota, Sergi Serrano ve a rebre, perd la pilota per voler aguantar-la més, que és la seva manera de jugar al final, però clar, va arriscar a la zona pròpia i d'aquí va venir el gol. Entenc que per un joc com és el d'Azparren, que és un joc d'anem a tancar una mica i a partir d'aquí generem, potser aquest tipus d'accions on t'arrisques més es vol o tallar una mica o donar un toc d'atenció, en plan, compta aquí sí, a la part de dalt sí, però aquí no. Que jo crec que és una cosa que s'ha vist més en Sergi Serrano aquests últims partits, que no baixa tant a rebre, sinó que es queda més a la part de dalt per produir joc. Llavors jo crec que va ser potser un toc d'avís de compte. Això és una categoria on no es veuen jugadors d'aquest tipus, llavors és més mira el que has de fer, aquí sí i aquí no. Jo crec que és més un toc d'atenció, perquè ara últimament està tornant a entrar, en detriment d'una figura que jo volia comentar també, que l'any passat va estar de 12 quan va estar jugant, que és Josu. Uh-huh. I aquesta temporada, a mi de moment, m'està decepcionant una mica.
Bueno, no sabria dir-te si...
Vull aclarar... Aquest partit amb l'Igualada sí que es va guanyar, el que passa que és el que tu dius, que la primera part va dominar el Sant Andreu i la segona va haver-hi aquest risc
sí,
arribar al gol de l'Igualada.
Exacte. Doncs m'agradaria recalcar i explicar el per què de Josu, perquè potser des de fora se m'escolta i, hòstia, que Josu és Josu, estem d'acord. Però una dada tonta. Josu és el jugador amb més targetes grogues de tota la divisió, 9 targetes grogues. Jo crec que aquest fet de despistar-te potser rebent una targeta groga o el que sigui, treu una mica del partit i ja no és que es tregui a vegades, sinó que el treuen, o sigui, no és culpa de Josu a vegades tampoc, perquè hi ha jugades i que poden arribar a treure del partit. Jo crec que això el penalitza i que potser s'hauria de centrar més en aquesta part de menys targetes grogues o intentar veure's menys amolestat i centrar-se una mica més. Òbviament s'ha de recordar que no és tot dolent de Josu. Josu va donar el passe a l'Aggi pel gol contra la Pobla de Mafumet, per exemple. Ha fet bones actuacions, però sí que, vist el que es pot esperar de Josu, que hem vist el seu potencial és enorme quan està enxufat, doncs jo crec que aquesta segona part de la temporada tornarem a veure el Josu que coneixem, però sí que aquesta primera part de la temporada s'ha de vist una mica desconnectat en aquesta faceta del joc.
L'última targeta que va rebre quan va estar sancionat una jornada, tots estem d'acord que era innecessària. Era necessària i això ho deia tothom i ho recalquem també nosaltres. A partir d'aquí, bueno, sí que és cert que potser de cara a porta no està tenint l'encert de la temporada passada, malgrat que jo segueixo dient que és el jugador amb més qualitat de l'equip a nivell tècnic, com a mínim, i que quan, igual que has dit tu, que amb Sergi Serrano passen coses, jo crec que amb Josu també. Mm-hmm. Per tant, màxima confiança jo crec en ell, i segur que, com has dit, a la segona volta doncs tindrem el Josu de sempre i ens faran gaudir, segur.
I per últim m'agradaria tirar una bomba. Mm-hmm. Que fa un parell
literalment o...?
No,
encara
avui
no. Vens preparat,
encara
Aleix,
no, sí, no, però això és perquè fa un parell de setmanes vaig estar llegint una cosa relacionada amb el Sant Andreu i m'agradaria exposar-la. I és que, bueno, tots coneixem la figura de Sergio García. Mm-hmm. Del que va estar jugador que va estar jugant a l'Espanyol i que ara mateix està sense equip. Li van fer un reportatge, si malament no recordo, al Mundo Deportivo, on es parlava de que li havien arribat ofertes del Zaragoza, d'equips de segona divisió, mm-hmm, segona B, i que ell no volia marxar a aquests equips perquè ja estava esperant una oferta d'un equip que fos d'aquí al costat, perquè ell, recordem que ell és de Sant Adrià,
Montpastor,
sí, perdó, error meu, i que estava jugant a una lliga amb uns amics, a més ho explicava ell al reportatge, i que sí que entraria a valorar ofertes que fossin de tercera divisió, d'equips que fossin d'aquí, però per no moure's massa, que és el que ell no buscava. Llavors, clar, el primer que et ve al cap és Sergio García, davanter centre, gol, Sant Andreu. I no sé, jo ho tiro. A
no,
veure si...
No passarà.
Va, bueno, jo ja enxalo la bomba.
No passarà, i t'explicaré per què no passarà. En el seu moment, els últims dies abans de començar la temporada, va sonar molt per les xarxes el nom de Santi Triguero. Uh-huh. Mètic Santi Triguero, ex-davanter del Sant Andreu, entre molts altres, jugador de 40 anys, si no m'equivoco ja.
Sí, alta edat.
I que plenament en forma. De fet, crec que va acabar fitxant per algun equip, no em preguntis quin, però...
Ara t'ho busco.
Però, bueno, ell estava totalment en forma i, escolta, jo crec que si hagués arribat una oferta del Sant Andreu, ell l'hagués acceptat. Quin és el problema? Que jo sé de bona mà que el Sant Andreu no centra en jugadors molt, molt veterans, es vol centrar més en jugadors, sí que podien ser contrastats, però que encara una mica més de carrera futbolística. No estem dient que Santi Triguero no pugui jugar a tercera divisió, ni molt menys, però estem dient que el Sant Andreu s'està plantejant que a nivell de davantera vol un altre tipus de jugadors. I, per tant, jo crec que Sergio García, m'atreveixo a dir que estaria descartat per la directiva. Que em desmenteixin, perquè potser no és així.
Bueno, a veure, jo crec que és lògic, perquè l'estil d'Azparren és aquest, d'anar a atacar barraca. Per tant, un jugador potser tan tècnic, amb tanta qualitat, però que aguanta molt més la pilota, com seria el cas doncs, d'aquests dos que estem comentant ara, clar, potser no acabaria d'encaixar, perquè...
Sí que seria un reclam per l'afició, segur.
Sí, això sí.
Però...
En quant a postureo, seria top.
Clar, jo crec que a nivell... Avui dia...
Institucional.
Bueno, no, institucional no, però a nivell de futbolístic... crec que no és el que busca el club, o com a mínim no és el que busca Azparren, com ho has dit tu, Alba. Crec que, ara, potser m'equivoco i...
Perquè, per exemple, la incorporació d'una altra figura en aquest mercat d'hivern a la davantera...
Bueno, no ho descartem, això.
Perquè recordar la Serra Mitja, que es va lesionar a principis de temporada, si malament no calculo, hauria de tornar per març, abril, si la recuperació va molt, 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 molt forçada, o sigui, molt, molt lenta i tal, però hauria de tornar en uns període de temps no molt... abans de play-off, per entendre'ns.
Bueno, per ella es va fitxar, si no m'equivoco, Ferran Bruguer, i... Bueno, aviam, no ho descarto. De fet, com que a tercera el mercat no s'acaba,
ja, sí.
És fitxable a qualsevol època de l'any. Però sí que és veritat que per encara aquesta segona volta... Jo no descarto algun fitxatge, o sigui, ja no estic parlant de davanter, sinó
en
alguna altra
línia
posició,
de...
descartant la porteria, lògicament. Jo crec que sí que podria haver algun fitxatge. Igualment ens intentarem enterar. Nosaltres que tenim aquest una mica de contacte amb la directiva, aviam si ja ens volen xivar alguna cosa. Però, tancant el tema Sergio García, jo penso que no. Penso que no entrarà als plans del club... Però, bueno, escolta, tot sigui perquè la gent pugui tenir una mica més de temps en comentar els tuits per ambientar una mica el salseo, sí, sí.
Sí, sí. Doncs...
Sí, doncs, bueno, si voleu fem porra per aquests dos propers partits, vale? Primer el Banyoles, va.
Bueno, jo crec que el Banyoles serà un 2-0.
2-0. Aleix.
1-0 i patint.
1-0 i patint. Jo crec que empatarem a 1. Empatarem a 1 i, bueno, aviam quines sensacions ens deixa l'equip.
I pel clàssic dels clàssics?
Pel derbi, que per cert, no és per res, però és el derbi, el millor derbi de Barcelona, perquè recordem que el Espanyol és de Cornellà, per tant, no...
Bueno, el Barça a l'Hospitalet, no, realment,
Recordem la data del dia del derbi, per
si
algú...
Sí, derbi, 5 de gener.
5 de gener.
La vigília.
La vigília de Reis, per tant, bueno, bona data, perquè els que estiguem aquí, com a mínim, jo crec que ens acostarem.
Jo m'acostaré.
Doncs ja serem dos. Dieu vosaltres resultats.
Mira, jo contra l'Europa, tal com he estat molt conservat contra el Banyoles, perquè crec que és camp local i potser costa, per això que hem dit abans, jo crec que fora, i sabent la imatge que s'ha de donar, jo crec que es trencarà la ratxa, i a més es trencarà la ratxa amb l'arbitratge a favor nostre, que són dues una combinació que jo crec que és molt complicada que es doni. Per tant, un 1-2, i jo crec que amb el típic tongo arbitral que favoreix la victòria per un o per l'altre, hauria de ser un empat, però mira, et donem un gol per fora de joc que no era, jo què sé. Jo crec que guanyarà el Sant Andreu 1-2 i amb tongo arbitral.
Jo 0-1.
0-1, mira, l'anava a dir jo. Bueno, va, doncs jo diré un 0-2 perquè segueixi la ratxa Cravioto i ens emportem al derbi com ha de ser. I a més, el que diem, nosaltres...
Seria un bon regal de Reis.
Sí, sí, jo hi seré i espero emportar-me ja un regal de Reis abans del dia de...
Jo és l'únic que demano.
De Reis. Molt bé, doncs fetes les apostes, aparquem una mica l'actualitat del Sant Andreu. I ens centrem ja en els altres equips del districte. Aleix, tu ens portes alguns dels resultats, perquè hi ha alguns que ja han agafat vacances i per tant no...
Doncs sí, hem de recordar que hi ha algunes seccions d'esport que comentem habitualment, que ara ja venint les festes, aquest cap de setmana ja no celebra competició, per així dir-ho, sí que hi ha alguns que fan el típic petit torneig o tal, però no és el mateix que com l'actualitat esportiva que expliquem cada dia. Doncs sí, entrant ja en els equips d'aquí, del districte, que ens agafen ben a prop, comencem pel Bassors Baró de Viver, si et sembla, que ara mateix milita a la 13a posició de la Lliga, si no m'equivoco, perquè la web estava mal actualitzada, però crec que està 13a posició de la Lliga. Va guanyar la setmana passada al Poble Sec per 2-0. S'ha de dir que el Poble Sec, últim classificat, era una victòria que a priori es podria aconseguir. I aquesta setmana es juga contra la Fundació Júpiter, abans d'aquestes vacances, que van en novena posició, 4 llocs una mica més avançats que ells. No sé.
Sí, Baró de Viver, vam estar parlant amb el director esportiu, amb Lluís Vendrell, i ens ha comentat doncs, que hi ha hagut moltes baixes i moltes altes. L'entrenador, el Jonathan, ha fet una neteja important després de la destitució de Guillermo Andrés, i efectivament hi ha hagut moltes baixes. També hi ha hagut alguna alta de referència, que també d'equips de prop del districte. I bueno, de moment la sensació ara mateix és que sembla que sí, però costa molt. Bueno, són optimistes de cara a aquesta segona volta, que a més a més aquest final de temporada, aquest any 2020 que tindrem, en teoria hauria de ser la inauguració del nou estadi del Baró de Viver, cosa que en el club esperen que així sigui, perquè es veu que no s'està avançant de tot lo bé que s'esperava. De fet, hi ha una mica de controvèrsia entre club i ajuntament, que esperem que se solucioni aviat, i sobretot nosaltres el que volem és que el Baró de Viver pugui, després de tants anys, tornar a jugar al seu barri, perquè crec que és de justícia fer-ho i dir-ho.
Sembla que, lògic, no? Que les obres del districte de Sant Andreu sempre tenen problemes.
Sí, sí, no entrarem.
Curiós,
no entrarem.
No entrarem perquè marxem del futbol.
No
però
entrarem perquè marxem del futbol, exacte. Però sí que és veritat que ho hem de dir. Des del programa defensem els clubs del districte i crec que és de justícia dir que el Baró de Viver d'una vegada per totes ha de jugar al seu barri i ha de tenir el seu estadi, que se li ha promès tantes vegades i tantes vegades se li ha enredarit tant. Per tant, des d'aquí doncs, tots els ànims a la directiva, al club, i esperem que així sigui, no? Que el 2020 doncs, puguem tenir aquesta alegria.
Doncs passem, en aquest cas, a l'altre equip d'aquí del districte, que també es juga a la tercera divisió, també es troba a la 13a posició de la classificació, en aquest cas parlem de la Trinitat Vella, que va guanyar a domicili 0-3 contra el Sarrià, que a més està un lloc per sota, per tant, duel directe a victòria. 0-3, a més, que és una victòria voltada per un duel que s'espera més igualat, potser. I aquesta setmana, si no m'equivoco, reben a casa el líder,
sí,
el Sant Ignasi, que estava mirant aquí el seu historial de partits, que porten 13 victòries i una derrota en 14 partits.
Sí, sí. Sí. Aquesta setmana també hem parlat amb Carlos Pizarro, el coneixem de sobres, un dels porters del Club Deportiu Trinitat, que per cert, li donarem l'enhorabona perquè ha estat 3 setmanes lesionat i no ha pogut jugar. Aquesta setmana li han donat l'alta, per tant des d'aquí doncs doncs ens alegrem molt de que ara estigui recuperat i pugui tornar a jugar. Bé, les sensacions que ens transmet és que són bones. L'equip, de fet, ha recuperat aquest estat anímic positiu i, a més, tornen a estar força en defensa, no? Ho estan demostrant les últimes jornades. De fet, la dada és que des del mes d'octubre només ha perdut un partit. Sí. Que això és una bona dinàmica, la cosa crec que anirà més i estem segurs. Ara reben el líder, és veritat que és un rival complicat, però recordem que això, doncs que el Trinitat ve amb una bona dinàmica, jugant a casa, bueno, jo crec que hem d'haver aquesta confiança de que puguin intentar guanyar el partit.
Es pot esperar un partit lluitat, per almenys,
contra
un líder. No ho posarà fàcil, però bueno, jo ja veurem que
segur,
sí.
Segur que sí.
I ara passem a comentar l'últim equip, també, ja sabeu, en aquest grup quarta divisió catalana, el Cerro, que es troba en primera posició, flagrant primera posició a la Lliga, amb 9 partits jugats, cal recordar que porta un menys, que va ser el primer partit que no va jugar per temes de, no sé si van ser
sí, era
mal temps o que no es va poder jugar per condicions meteorològiques.
Sí.
I bueno, d'aquests 9 partits, 8 guanyats, un perdut, 23 gols a favor, 6 en contra, amb una última ratxa de 4 partits guanyats, i ara reben, si no m'equivoco, a domicili, al Montbau, que van quarts a la classificació, teòricament un rival complicat per classificació, però que veient la ratxa que porta el Cerro i les sensacions bones que estan deixant, perquè a més he parlat amb gent, no sé si socis, perquè no sé com va el tema de socis del Cerro, però sí gent que segueix l'actualitat del Cerro, que aquest any s'està jugant molt bé.
Bé, era l'objectiu. L'objectiu del Cerro, després d'un descens, és intentar tornar a pujar. I en quarta catalana, si mitjanament fas bé les coses, has d'estar dalt, sí, no, sí. No hi ha dubte. I m'atreveixo a dir que amb aquesta ratxa i aquesta dinàmica del Cerro tornar a la tercera catalana sense cap mena de dubte.
Home, s'ha de dir que tu, ja quan vam començar el programa, ja vas avançar que si la cosa anava normal al Cerro, o no, crec que va ser Carlos Pitarro, el porter
sí,
de la Trinitat,
sí,
que va dir que si tot anava bé i tot anava com hauria d'anar, el Cerro guanyaria la Lliga al març.
I tornaria a pujar.
I tornaria a pujar.
Clar, és sí. Clar, veient el grup del Cerro, crec que és obligatori, és obligatori. I, home, jo crec que les prediccions estan complint. Pots tenir alguna ensopegada, com tothom li pot passar, és normal, però la línia és la que ha de ser i que el Cerro pugi ho celebrarem molt aquí a la banqueta.
No, i al final aquestes categories que jo estic més familiaritzada de tercera i quarta catalana i tal, al final el que prima molt, el que et fa pujar o mantenir-te en bon nivell és l'organització de l'equip, o sigui, que s'entreni bé, que es facin bé, que els partits es guardi la calma, perquè de vegades és una mica un futbol molt, amb molta passió, saps? I doncs que es guardin bé les formes, que es mantingui l'estratègia d'entrenador i si es compleixen aquestes coses de, diguem-ne, del final de concentració i de prioritzar la professionalització d'aquest futbol una mica més local, pues s'acaben veient els resultats.
I ja per acabar una mica el tema del futbol, recordar la classificació del Cerro, que és així una mica més important. El Cerro està ara mateix primer, 24 punts, un partit menys, que el segon classificat, que és la Florida, amb 21 punts, 3 per darrere del Cerro, però amb un partit més. És a dir, que quedaria el Cerro, podria posar-se a 6 punts, del segon. I el tercer ja vindria a 5 punts ara mateix i un partit més, que és l'Atlètic Poblenou. O sigui que diguem que si el Cerro recupera aquest partit ja es plantaria amb una bona diferència en la primera volta respecte als seus perseguidors, que és superimportant per consolidar-se com a primers i guanyar la Lliga abans del possible.
Molt bé.
I canviant ja d'esport, anem a l'hoquei patins, anem amb el Club Pati Congrés de Sagrera Es Mou, que en aquest últim partit de la seva fase irregular, per així dir-ho, va guanyar el Cerdanyola i es classifica com un dels millors de nacional catalana i passen... Ho explico per la gent que potser no estigui tan habituada. A l'hoquei patins es fa una primera volta amb tots els equips jugant entre si i llavors quan aquesta primera volta acaba es fa un grup...
Les categories.
Exacte, es fa un grup dels millors de les categories on el Club Patí Congrés ha entrat de, com a... Ara no sé si tercer o segon millor de la seva classificació, guanyant el Cerdanyola en aquest últim partit que estava com a segon classificat. Recordem que és un dels equips durs en aquestes pistes d'hoquei. I el Club Pati Congrés va guanyar per 4-3, victòria ajustada, i es medirà en el primer partit d'aquesta fase final, per així dir-ho, contra el Barça. A les pistes de Mundet, si no m'equivoco.
Per tant, estan intentant disputar el que seria la màxima divisió catalana.
Sí, sí. O sigui que des d'aquí donar forces perquè si han arribat aquí i vamos...
Sí, sí, no, i són un club a més amb molta activitat a les xarxes, de fet ens van mencionant a tot el que fan i a més és d'agrair, eh? I res, de fet estem en gestions parlant amb la seva presidenta, amb la Marta Montoya, que segurament la tindrem aquí al programa properament. Per tant, doncs desitjar-los molta sort, estarem molt atents. De fet, si a casa doncs hi ha algun partit interessant també ens intentarem acostar, com no podria ser d'una altra manera. I no, i això, desitjar-los molta sort, que, ostres, déu-n'hi-do les aspiracions del Club Pati Congrés, sí.
I doncs fins aquí arribarien els resultats importants d'aquestes últimes jornades que hem tingut, de tant els equips del districte com del Club Pati Congrés. Cal dir que altres seccions, com per exemple el futbol sala, el bàsquet, són ja partits reduïts, ja que aquesta setmana ja són... entren les festes, entren totes les celebracions del Nadal i ja es tanquen jornades fins a tornar a la tornada de festes, que ja sí que es podrien recordar una mica alguns últims partits que s'hagin jugat, però vaja, són torneigs anecdòtics d'aquests que juguen a finals i fins aquí arribaria...
No tenim res del waterpolo?
Del waterpolo he estat mirant el Twitter i el primer que m'ha saltat, que també volia mencionar, era que ja no és waterpolo, és natació, però m'ha semblat important, que és la 19a edició de la Copa d'Espanya de Clubs de Natació, que es farà al Club Natació Sant Andreu, i em semblava important remarcar-ho. I després he vist un extret dels últims resultats d'aquest cap de setmana, però en ningú d'ells em sortia els absoluts de tant masculí com femení.
Bueno, ho investigarem i si no, doncs ja ho repassarem.
Exacte, ho investigarem perquè, em surten aquí victòries del Benjamí contra l'Horta, que aquesta m'agrada mencionar-la perquè, mira, és contra l'Horta i no sé.
Sí.
I també una derrota per un gol del juvenil, de l'Alaví, del cadet, però ja et dic, dels absoluts no em surt ninguna cosa citada. He buscat, no he trobat.
Es deuen haver entretingut fent... Fa un parell de setmanes que vam fer una paellada.
s'han quedat a la paella.
S'han quedat a la paella.
Per les festes, sí.
I doncs fins aquí...
Molt bé. Doncs això, seguirem molt de prop ara aquesta última jornada abans de Nadal dels equips que encara estan disputant competició. Ho repassarem tot, que ja us direm que estarem aquí a partir del dia 7 de gener. I ara, si voleu, doncs, per acabar el programa, repassem en 10 minuts que ha estat la jornada de Copa del Rei, o també, si voleu comentar alguna cosa, sobretot dels equips catalans que la disputen, ja que entrem en aquesta secció que vam estar aquesta temporada de futbol català. Alba, tu ens portes els resultats d'alguns dels equips, oi?
Sí, per pujar de menys a més. L'Hospitalet, dimarts, va quedar eliminat pel Granada a la Copa del Rei, per tant no passa a la següent fase.
2-3, no? I a més
sí,
anava guanyant...
Sí, en pròrroga.
Anava guanyant l'Hospitalet 2-0. 2-0
sí. A la mitja part,
Sí. Però, bueno, clar, Granada...
Bueno, escolta...
Ara han quedat grans, eliminats de la resta de l'estat, han quedat eliminats. Després del que és segona B, el grup 3, que és el català, o sigui, em fa molta gràcia destacar que els equips en descens són els que s'han classificat per la Copa del Rei. És a dir, mira, el Nàstic, que està a 16, encara té el play-off per la permanència, però va guanyar l'Olot 3-1, i per tant doncs passarà a la següent fase, que són els 32-ens. El Badalona, que el segueix per sota, que està a la plaça número 17 ja, tancant el descens, passarà també a la següent fase, que aquest és potser la victòria més forta, jo crec, d'aquesta jornada de Copa del Rei, que és que li va guanyar el Real Oviedo per 3-1.
Sí, un partidàs.
També l'Orihuela, tot i que no és català-català, és dels Països Catalans, diguem-ne, però per incluir-lo, està 19è, i també li va guanyar, en aquest cas, el Cornellà per 0-1, i el Cornellà és 7è al grup 3 de segona B. Per tant, bueno, són sorprenents, són aquests resultats sorprenents d'equips que, bueno, que ara han de salvar la seva posició i potser no arriben gaire més lluny, però sí que com a cop anímic t'ajuda, no?, guanyar aquest partit de fase classificatòria de Copa del Rei i poder, potser, pues, que t'ajudi el resultat de la Lliga. I el que sí que... Bueno, després a segona, els equips que també ja s'han classificat, sí, però no són catalans. El Girona, recorda això, que està a segona i que està ara mateix a poder disputar els play-offs. Per tant, doncs, veurem què fa el Girona, que si el podrem tornar a tenir o no a primera, tot i que des de Girona... des de l'ambient ho veiem una mica difícil pel tema pressupost, pel tema que, clar, van deixar una molt bona imatge la primera vegada que han pujat a primera divisió i ara doncs és una mica més complicat tornar a fer-ho també. Veurem
no,
què
estava
passa.
Jugant al Lleida, que és la Copa del Rei també?
Sí, però va perdre.
Va perdre.
Va perdre contra l'Espanyol.
Després hi ha hagut el sorteig de la Copa del Rei, que si no vaig malament de memòria, al Badalona li ha tocat el Getafe.
Sí,
a més, aquí a casa,
sí.
Que he parlat amb un parell d'amics que tinc que són d'aquests seguidors, jo en dic poc habituals del Badalona, que apareixen per situacions importants només, però que m'han dit que tenen moltes ganes de veure el Badalona contra un gran equip, contra el Getafe. Estaria bé que el Badalona passés, no?
Sí, no, tot el que siguin equips catalans.
Que el Getafe té Europa League, ja té molt, que deixi el Badalona passar.
Sí, i tant. Jo també ho veig així. No sé si tenim algun altre resultat així, bueno, del sorteig que ha sortit avui.
Del sorteig d'equips catalans, pues, per exemple, l'Espanyol ha tocat Sos de los Reyes, que és un equip de Navarra. Estic consultant més equips. En principi, clar, el Badalona, això, el Getafe, com tu bé has dit, Aleix. L'Origüe ha tocat el Villarreal, per tant és...
Derbi, no?
Derbi, exacte.
Derbi de la zona.
Sí. El Nasti li ha tocat el Zaragoza.
Bueno, bon partit,
sí. Bueno, no molt assequible, no, però més assequible que un partit contra un de primera, potser. Sí.
Clar, però el Nasti ve d'eliminar l'Olot. Clar, la diferència serà...
Diferència substancial.
Sí. I el Girona, que ha tocat el Cartagena, bueno, aquest.
Bueno, déu-n'hi-do.
Sí, sí. Cal recordar són que els, bons emparellaments.
Els grans equips encara no entren en competició.
Clar, fins
als... Grans equips, entenc, Barça, Madrid, Atlético de Madrid.
Sí.
Fins a la següent ronda, si no m'equivoco.
Sí, no sé si són a 800, crec que entren, o a 700.
No, ara són 3200 de final.
Sí, ara sí.
La següent és 700, doncs entenc que a 700 hi entraran, si no m'equivoco. O sigui que...
Sí, no, bueno, estarem atents, no, al que passi.
I tant.
També podríem destacar el bon moment del Sabadell, no, Alba?
Sí, o sigui, el Sabadell ara mateix està dominant a segona B, tot i que a principis d'any la gent, o sigui, sí que estava amunt, sempre, en la zona de play-off, però potser no s'esperaven que estigués primer, no? Perquè hi havia com una mica dubtes amb la directiva, els fitxatges, no sé què.
Bueno, perquè la temporada passada es va començar molt bé i es va acabar gairebé davant l'hora, o sigui...
Sí, no.
Està,
a més,
aquest
cap de setmana juguen a casa contra el Lleida, que és un enfrontament important, perquè a més els dos van al capdamunt de la classificació. Doncs a veure què tal. A més, també he vist per les xarxes del Sabadell últimament que han renovat algun dels jugadors importants que tenen aquesta temporada. Allà a mitja temporada, això vol dir hi ha confiança plena al projecte esportiu, que és un tema bastant important si vols fer un projecte a llarg plaç guanyador de pujar a segona divisió, que aquest any el Sabadell pinta bastant bé, doncs cap endavant.
És que els equips que volen estar segona han d'evitar com més aviat possible seguir a segona B, perquè segona B són despeses. Això ens ho ha dit tothom.
Sí.
Són despeses i més despeses.
Totalment.
No hi ha cap tipus de benefici a segona B. Per tant, o estàs a tercera
o estàs a segona.
Segona B és una lliga que no s'acaba d'entendre.
Canviaríem
les
despeses.
Has de... Clar, els desplaçaments també...
És un problema,
sí. És un pressupost potser més proper a tercera divisió, però tens desplaçaments molt més llargs.
Amb uns gastos que
clar,
són...
I no tens
de segona.
No tens drets televisius.
Exacte.
Gairebé. Clar.
Tenim el tema de footers, però tampoc és una cosa
no
és el mateix que si estiguessis a segona divisió.
Sí, exacte.
I bueno, doncs veurem també destacar el paper del Llagostera, que... està a 8è, jo crec que està fent una...
Cucu està allà,
sí.
Cucu
està allà fotent els gols.
Molt bé.
Mira que el trobem a faltar aquí,
Sí.
Sí, aquesta temporada...
Ja podria tornar.
Sí.
Doncs sí, ja podria tornar, però bueno, de moment sembla que li va bé, per tant, no sé jo si tornarà gaire aviat.
Molt si pugem bé. Ja veurem.
Doncs, si voleu, per tancar el programa, m'agradaria que em diguéssiu un desig que tingueu per aquest any 2020 esportivament parlant, de... potser en general, potser de Sant Andreu, com si potser de qualsevol altre lloc us faci gràcia.
Bueno, el que compartim tots segur és el desig que el Sant Andreu jugui els play-offs. O sigui, aquest desig el compartim
jo ja
tots.
No és que pugi, pujar ja és més utopia perquè és més complicat, que no que el Sant Andreu no pugui fer, però ja el viure un altre cop, l'ambient de play-offs, que és espectacular, que tu li expliques a algú i fins que no va, no ho entén, i és espectacular. Viure un altre cop l'ambient del play-off, jo és l'únic que demano, ja està. Ja, bueno, i guanyar contra l'Horta és l'altra cosa que demano també.
Contra l'Europa, no?
Mira, és que l'Europa, ja ho estava comentant l'altre dia, no em cabreja tant. No tinc motius per cabrejar-me.
Ui, jo no sé què dir-te,
L'Europa al final no tinc... Però és que l'Horta a mi últimament m'està, vamos, posant molt nerviós.
T'estàs afablint molt,
M'estic afablint molt.
T'estàs afablint molt perquè
totalment.
A Europa n'hi ha aigua, tu. Bueno, doncs res, jo també espero que el Sant Andreu faci play-off i escolta, que tots estiguem bé
i
contents.
Jo esportivament, si em deixes, jo parlo,
Sí,
tinc,
no.
Jo tinc molt desitjos aquest 2020.
Ràpid, t'ho deixo dir, sí.
A veure, així de futbol català, primer que el Palafrugell pugi a segona catalana.
Vinga,
i
comprem.
Que el Sauleda es mantingui a tercera catalana.
T'ho comprem també, no sabem com van, però està bé.
Sí. El Palafrugell va segon.
Perfecte.
Sí, per tant,
llavors és bastant mític.
I la Sauleda que va sortir al descens.
Palafrugell mític equip.
Doncs estem en bona ratxa, llavors.
Sí.
I també desitjo que el Celta no descengui i el Depor, que li passi el que l'hagi de passar.
Bueno, esperem que baixi el Celta i el Depor es mantingui.
Que ens el trobem.
Sí. Molt bé, doncs donar-vos les gràcies per aquesta temporada. Bueno, de fet, també per aquest any, perquè vam estrenar el programa també ja fa gairebé un any i per tant, doncs, també és de celebrar i agrair. agrair per la feina que hem fet tots i totes. Res més, Alba, gràcies per haver vingut.
A vosaltres. Aleix,
Cristian, gràcies. Gràcies a tothom que ens heu escoltat. Us desitgem unes molt bones festes i, com sempre, us diem que esperem que us acompanyi. Fins aviat.